Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família, i avui ens centrem a esperar i preparar la tornada a l'escola. I per fer-ho ens acompanyen en Rubén Rodríguez. Molt bon dia, Rubén.
Bon dia.
En Rubén és director de Sant Gabriel de Sant Adrià del Besòs, i en David García, bon dia.
Bon dia.
En David és director de FEP, Mare de Déu de la Salut, de la Fundació d'Escoles Parroquials, i presentador de Grans Històries de Ràdio Estel, que ara després ja vas, eh? A veure, quan es comença a pensar en el proper curs? Ja ho teniu al cap? Fa temps que ho teniu al cap, Rubén?
Ja fa temps. Nosaltres, jo sempre dic que som una mica com les marques de roba, que anem amb temporada avançada. Doncs pràcticament, sí, abans de Setmana Santa ja hem de començar
ja?
A embastar-ho tot, sí. Home, si més no, l'estructura, i després ja la vas vestint. Però sí, sí, abans de Setmana Santa.
Vosaltres, David, també?
Jo crec que després de Setmana Santa. Després de Setmana Santa...
Però vaja, per allà, tot
sí,
ronda
sí.
Per allà.
Primer, inici del tercer trimestre és quan comencem a pensar una miqueta en tot el planning i tota la programació del curs vinent.
Però aquelles alçades, vosaltres ja sabeu, per exemple, el professorat, si serà el mateix, el... Clar, potser no canvia gaire cosa, no?
Normalment, amb escoles perfil les nostres, l'estabilitat de la plantilla, bueno, t'ajuda moltíssim, no? T'ajuda moltíssim a saber, doncs, què és el que tindràs l'any vinent. Això és una cosa que potser en d'altres sectors, doncs, no ho tenen tan fàcil i ens permet començar abans.
Ja ha acabat el curs, ja no teniu alumnat al centre, eh? Ara és aquell moment en què molta gent que no està vinculada al món de l'educació comença a dir, ja veureu que la primera pregunta ara no és senzilla, potser teniu ganes de respondre-la, comença a dir la gent que els mestres que sí que tenen sort, que 3 mesos de vacances, que qui fos profe, que tampoc n'hi ha per tant, que es queixen molt... Què us ve al cap quan sentiu tot això? No sé si aquelles pel·lícules que un personatge es canvia per un altre i de cop se n'adona de com és el dia a dia d'aquella gent que et pensaves que era d'una manera i que resulta que és una mica diferent.
Bueno, els mestres, de veritat, jo crec que no desconnectem ni juliol ni agost, ¿vale? Sinó que estem, bueno, a l'època que tenim vacances, no? Del mes de juliol i agost. Juliol és vacances a nivell de formació, no? Però agost, que tenim més de vacances més personals, no desconnectem, sinó anem pensant coses que podem aplicar a partir dels mesos de setembre. Llavors, això els mestres, de veritat, de vocació, eh? ¿Vale? O sigui, altres que sí que pot ser que desconnectin més, que hi ha de tot, no? Com a tot arreu, però els mestres, de veritat, i els de vocació, pensem molt durant l'estiu en coses per fer amb els alumnes a partir del mes de setembre.
Sí, la desconnexió realment no és com la gent pensa. I també, cada cop més, així com nosaltres comencem abans a planificar el curs següent, cada cop hi ha més gent que ja després de Setmana Santa diu «Ai, et queda poc», no? I comença amb aquest tòpic dels profes que tenim 3 mesos. Però realment això dels 3 mesos, jo...
Tot i així, encara que fossin 3 mesos, que no ho són, jo crec que amb la pandèmia va haver-hi molta gent, quan tothom estava a casa i les famílies s'adonaven de com era la feina dels mestres i professors, com que hi vivíeu allà tot el dia connectats, tot i que teníeu famílies i teníeu vida i teníeu necessitats, no? Que difícil que és acompanyar a la mainada. Bé, les famílies els acompanyaven, però el professorat no només els acompanya, sinó que els educa, els ensenya un munt de coses, els entusiasma, tot això que feu. No creieu que allà va ser un moment que molta gent d'aquests típics de «Ui, aquesta feina, això sí que és fàcil», es va adonar que potser...
Sí, també s'ha de dir que quan et diuen «tens moltes vacances», també et diuen
també
molt sovint
«també es mereixes».
«Jo no podria», no? La frase «jo no podria» acompanyar. I sí, realment, hi ha gent que es va adonar, sobretot perquè cada cop més la necessitat de l'acompanyament emocional i el desgast que això et genera et requereix descansar. descansar. Ara bé, com tota la pandèmia, també ja s'ha oblidat tot això de, de què eduqués, no? Encara que fossin els seus fills allà.
Jo crec que el tema de la pandèmia és un punt d'inflexió, no? Un punt d'inflexió a nivell d'escola, no? I jo me'n recordo, no?, que moltes escoles deien l'escola a casa. I el tema dels professors connectats, parlant amb els alumnes, connectats amb els pares, amb les mares, el tema de les classes online va ser, bueno, un punt d'inflexió i per valorar més l'escola per part dels pares. Cosa que potser es va capgirar una miqueta, no? En el sentit que van rebre moltes crítiques de com feien les classes online, que els mestres no estaven preparats, però bueno, es va agafar a tots a contrapeu.
No, tot i així, no us fa la sensació que molta més gent va posar en valor la vostra feina que no pas les crítiques? Que jo crec que tothom es va, molta gent es va adonar de l'esforç immens que vareu fer per una cosa que se suposava que era de 15 dies, tot i que molts centres ja van tenir una previsió de plataformes digitals que potser ja estaven en marxa, no? De mirar una mica més enllà i d'avançar-se, com feu ara, que us esteu avançant al curs vinent. Però que no us fa la sensació que molta més gent va posar en valor tot aquell esforç?
Jo us he de dir que les respostes, no, de les famílies van ser molt positives en general. A més, sí que van valorar molt perquè podies fer millor o pitjor, no? I a mesura que això, aquests 15 dies es anaven fent 3 setmanes i un mes i tal, doncs ens anàvem adaptant a un ritme superbrutal, no? I sí que realment, doncs, bueno, va ser bastant positiu. No ens podem queixar, jo crec, de l'opinió que van tenir.
Totalment d'acord. Jo crec que en general va ser molt positiu, no? I com l'aprenentatge tant dels alumnes com de les famílies com dels profes amb el tema de com van començar amb el Zoom, després el Google Classroom, bueno, va ser molt, molt ràpid, no? I va ser posar en valor l'escola.
Han acabat les classes, ara, ja sense pandèmia, però ara comença una altra fase de la feina dels mestres. Què passa quan l'alumnat ja no va a l'escola? Que segueix funcionant, perquè dilluns no hi haurà nens ni nenes ni joves a escoles i instituts, però el professorat no heu tancat encara.
Primer valorar el curs, fer les reunions de cicle, reunions d'etapa i claustres de tota l'escola per valorar una miqueta el curs i propostes de millora pel curs vinent. Això és el que normalment sempre fem, no? I després començar a planificar ja amb el nou canvi de llei que hi ha el curs vinent, que aquest any s'ha canviat primer, tercer i cinquè de primària i l'any que ve es canviarà segon, quart i sisè. Llavors ens hem d'adaptar, programar, fem noves programacions amb els nous llibres de text, les noves adaptacions, el famós pla estratègic digital que moltes escoles han fet durant aquest curs, el curs de competència digital, i que l'han d'aplicar al curs vinent. Per tant, tots aquests temes són els que comencem a treballar-ho amb el claustre de professors.
Sí, és la planificació, és l'únic moment que tens per aturar-te, perquè el dia a dia et pot, no, de seure tots junts i dir, bueno, doncs anem a fer balanç, no? Anem a veure què podem millorar i, a més, ara és el que diu en David, no? S'afegeix tot el tema legislatiu que canvia. I, per tant, doncs, hem d'adaptar el nou paradigma, que ara els agrada aquesta paraula, no? El nou paradigma.
Que déu-n'hi-do que porteu uns anys que l'estiu, o sigui, al final de curs, l'estiu, les vacances, període de vacances i inici de curs, no és una cosa tranquil·la, especialment tranquil·la. Entre pandèmies, canvis de calendari, de currículums, està sent moguda la cosa.
Tot això suma, clar, que el curs vinent comencem el dia 6 de setembre, que hi ha el dia 1, que és divendres, i després dilluns, dimarts, o sigui, 3 dies només per poder preparar el curs. Per tant, el treball que fem durant aquest mes és clau, no? Per això, com comentava el company, de començar en Setmana Santa, abans de Setmana Santa o després de Setmana Santa, ja per planificar una miqueta l'inici del curs següent.
Sí, tot s'ha avançat i, per tant, tenim molts pocs dies i doncs s'ha de fer abans, no? Ara, s'ha de dir que com va passar amb la pandèmia, doncs t'adaptes i ho treus endavant. I ja està, tampoc hi ha massa problema.
Ara deies, és moment de fer balanç. Estic pensant més enllà del balanç, del curs, de com ha anat amb l'alumnat. El professorat, no? El claustre ara és un bon moment, ara, principi de curs, de fer equip, perquè el dia a dia us deu menjar una mica.
Jo crec que quan tens els alumnes a l'escola és un bon moment, no?, per fer pinya, no?, en tot el claustre de professors. Nosaltres a l'escola el que fem és l'últim dia abans de vacances de Nadal fem una trobada fora de l'escola, un claustre fora de l'escola. Aquest any anem a Can Marriera, a Sant Andreu de Llavaneres, a fer el dinar final i una petita formació. I és moment, doncs, bueno, el dia a dia, amb l'estrès diari dels nens, els problemes que hi ha a l'escola, amb pares, mares, entre els mateixos professors, doncs, bueno, fer pinya, fer balanç i bueno, fer lligams, no? Que és realment important.
Sí, no pots esperar a fer pinya al final, sinó que és, nosaltres, per exemple, ho fem al llarg de tot l'any, no? I sobretot al sortir de l'escola i sortir junts, no? I conèixer-te i al final estimar-te, no? És el que... I això és molt, molt important. Si t'esperes ara ja tenim les bateries una mica així que s'han de tornar a carregar, no? Però sí que és un bon moment per això, per coses més disteses i fer...
Si hi ha aquesta bona sintonia entre el professorat, això traspua, no? Hi ha feines que potser si tu estàs en el teu cubicle, si ets més o menys cordial, és suficient. Però en el cas del professorat, això es nota, no? Quan es va pel passadís, quan us creueu, quan...
Això és clau. Molt sovint, si preguntem a qualsevol amic nostre i tal, i se'n recorda de l'escola, se'n recorda dels profes, potser no se'n recorda l'any de lo que sigui o les matemàtiques, però sí que se'n recorda com eren els seus profes i quin model és el que tu transmets. Si transmets alegria, tu tindràs persones alegres. Si transmets tristor, doncs persones tristes. I és importantíssim la cohesió de grup i tenir clar quina és la teva missió i com ho vols fer.
Jo, com a director de l'escola, sempre els hi comento, no, els profes, jo, si esteu bé vosaltres, els nens estaran bé. I si emocionalment el professor està bé i està a gust a l'escola, al cap i al cap és l'alumne, no?, el que aprendrà i tal, per tant, estarà bé l'alumne.
I després d'aquest període que tu deies ara, Rubén, deies, bueno, és que ja ens hem oblidat molt de la pandèmia. S'ha parlat molt de com l'alumnat, no?, de com els nanos, com els ha afectat el fet d'estar a casa, no sortir, de no tenir aquest contacte diari amb els seus companys, de quan es va tornar a l'escola, que era una mica l'antiescola, no? Tu tens les teves joguines, sobretot els més petits no pots compartir, les teves coses, el pati no es barrejava tothom al principi. S'ha parlat molt, estic pensant això, no?, de l'alumnat, però i el professorat? Perquè va ser una etapa, per la sensació, especialment estressant per vosaltres. Això que dèiem, les famílies esperaven que estiguéssiu allà, però vosaltres éreu membres d'unes altres famílies on també se us reclamava per tot arreu i era especialment complicat. N'heu estat parlant? Ha anat sortint al llarg del temps? Perquè ara, clar, ja fa temps, però...
Nosaltres, bueno, jo penso igual que els alumnes ens va afectar, com a tothom en general. El que passa és que nosaltres tenim potser més eines que els alumnes, no? Sabem posar-li verb a allò que ens passa. I amb els alumnes s'ha notat molt, però també hi ha una cosa positiva que ha passat amb la pandèmia, que s'ha començat a parlar molt més d'emocions, que abans potser no les treballàvem tant o no les havien expressat tant. I els profes, doncs, hem patit igual que ha patit tothom, no? Igual que els xavals. Ara bé, la clau és seure i parlar-ne i compartir-ho. Però no crec que siguem diferents amb els xavals, amb això.
Jo, bueno, comparteixo més o menys la mateixa opinió, eh? Jo crec que també els alumnes, depèn de l'edat que els hi va tocar el tema de la pandèmia, els va afectar d'una manera o una altra, no? I ara es veuen una miqueta les conseqüències, no? El tema de la lectura o de la comprensió lectora i el tema de valors, no? Per exemple, tot això que està passant a Badalona, no? Del tema que ha passat al Màgic Badalona i totes aquestes històries.
De les
també,
agressions.
De les agressions sexuals i tal. És un tema que, bueno, un tema molt, molt delicat, no? I amb el tema dels mòbils i tot això que va provocar la pandèmia, no? Aquest tema de solitud i de poc control per part de les famílies, de l'ús del mòbil, tot això ha implicat una sèrie de coses i de valors a la societat que fa molt de pensar, eh? I bueno, moltes vegades jo, i a nivell de claustre ho parlem, no? Diu, ostres, on anem a parar, no? A nivell de societat, quins valors estem perdent que antigament, no? No, bueno, eren valors que es tenien clars dintre de la família, no? I ara hi ha un poc control per... Bueno, són diferents factors, eh? Podríem estar parlant d'aquest tema molt... Molt, molt, i cadascú pot tenir la seva opinió, no? Però són temes que realment preocupen molt, eh? Preocupen molt a la família.
Ara que deies això de comprensió lectora, la setmana passada parlàvem de la importància de la lectura i vam fer referència a l'informe PILS, aquests 14 punts per sota que està a Catalunya de la mitjana de l'estat espanyol. Estem bastant a la cua, crec que només tenim a darrere Ceuta i Melilla, que potser, clar, Hem dit, s'han parlat de molts factors, no? De la presència de més pantalles, de la necessitat de pausa, de les biblioteques, de bibliotecaris qualificats, que l'entorn llegeixi, però també hi han hagut dos anys, molt, aquests dos anys molt convulsos, on aquests pares, que potser els hagués encantat poder acompanyar els seus fills, havien d'estar donant resultats a l'empresa i fer-ho tot alhora, i crec que potser no se n'ha parlat prou, no? D'aquest parèntesi que hem fet, que és evident que...
Sí, les dades, és a dir, les dades en aquest cas a nivell de la lectura, però òbviament tot aquell període ha de sortir per alguna banda, no? Perquè no només va ser això, sinó que l'any passat també va haver un curs una mica híbrid, per dir-ho d'alguna manera.
Amb molta gent que de cop era positiva, no, estava a casa, connectats des de la casa, de l'aula...
I és un any i mig, no? Ben bé que, bueno, pues que no has entrenat tant, per dir-ho, per fer aquest símil, no? Esportiu. Ara bé, el que parlava ara el company, no, de les tecnologies, pues sí, també jo crec que està aquí, no, la clau, amb com fem servir les tecnologies i en detriment de què. No? Aquí sí que hauríem de fer un plantejament, no a nivell d'escola, sinó de tots plegats, d'on està l'error, sobretot en el tema de la lectura. Però el fruit d'ara és el... de la pandèmia, pues, entre d'altres coses.
Sí, jo crec que és un cúmul de factors, eh? Un tema de la pandèmia i el tema també de les pantalles, no? També hi ha l'altre dia que a Suècia retira les pantalles i tornen els llibres de text. Jo crec que, com tota la vida, haver-hi un equilibri, no? O sigui, no podem deixar a banda el tema de les pantalles, però també el tema del llibre de text és fonamental. Jo soc més de metodologia tradicional, no? Jo crec que en les assignatures més instrumentals, català, castellà, matemàtiques, hem de tenir llibre de text, una llibreta, un llapis, els nens han de saber agafar el llapis, han de saber agafar un bolígraf, i està molt bé el tema de les pantalles, no? Però també el tenir un ordre i una organització en etapes més de primària, a nivell d'educació primària, jo crec que considero que és fonamental.
I ara que ara l'estiu, no? Importantíssim. Quantes hores de pantalla consumim?
Ai, ara parlem de les hores de pantalla. Parlarem d'hores de pantalla. Estem a Escola Família, estem parlant amb en David García i en Rubén Rodríguez, parlant de l'espera i de la tornada a l'escola quan encara no s'ha acabat aquest curs. Bé, per l'alumnat sí s'ha acabat, però per el professorat encara no s'ha acabat. Els dos sou directors de centre. Si poguéssiu dissenyar el final de curs ideal, allò que dius és que ja l'últim dia que t'acomiades dels companys i dius... me'n vaig de vacances. Ara sí, me'n vaig de vacances, són uns dies de desconnexió, encara que un hi pensi, li vinguin idees, pugui anar apuntant coses, no? Però ara me'n vaig de vacances i diguis, oh, que bé que hem tancat aquest curs. Com seria aquest curs, Rubén?
El dia, l'últim dia.
L'últim dia, que suposo que és la cirereta, eh? D'unes últimes setmanes.
A mi, no sé, jo crec que s'ha d'acabar sempre celebrant, no? Celebrant i compartint i gaudint i rient. No sé, tot el que sigui, digues el format que vulguis, però ha de tenir això, aquest factor d'alegria. D'alegria de compartir entre tots.
I si pensem més enllà d'aquesta celebració, que molt a favor, de celebrar-ho tot, perquè mai se sap, pensant en el... Com voldríeu tenir tancat, no?, aquest curs que es tanca, però, com dèieu, comenceu el dia 1, que és divendres?
Divendres, sí.
No? Divendres... divendres, un cap de setmana pel mig i centenars de nens que arribaran 4 o 5 dies més tard, no? Perquè estigui tot que un pugui marxar amb tranquil·litat, què hauria de passar?
Bueno, jo crec que estigui tot tancat a nivell d'organització de les sortides que faràs el curs vinent, de les colònies que faràs el curs vinent. També jo crec que valoro molt, no?, el que comenta el Rubén, no?, de... un final de curs tancat és que com comença els alumnes el mes de setembre, quin perfil tenen al setembre i com han evolucionat durant tot el curs i com arriben al mes de a final de curs, no? La tercera avaluació, no? el progrés que han tingut, no? Si és un progrés molt positiu, bueno, surts al, acabes al final de curs content, no? I en valorant que, ostres, com han millorat la lectura, no? O com han millorat l'escriptura, o va començar el curs molt nerviós aquest alumne i ha acabat molt maco, no? Molt integrat amb el grup classe. I això fa que les coses maques de la nostra professió, jo crec que és el que ens han d'omplir, no? Com a mestres, i en aquest cas jo com a director de l'escola, doncs aquesta integració de part d'alumnes que els ha costat al principi de curs i que acaben, jo crec que és molt, molt maco, no? I el tema emocional avui en dia és molt important, no? I quan planifiques el curs següent, que tothom estigui a gust a l'escola, que hi hagi un ambient tranquil, és el més important.
Clar, quan un pensa en planificar i el que feu el professorat, potser està pensant en el currículum, però ara has dit les sortides, que després són els regals que es van trobant els alumnes al llarg del curs, unes colònies en aquella casa de colònies, que això s'ha fet, això sí que es fa en prou temps, amb molta antelació, eh? La casa de colònies que la tens per quan vols, les sortides que potser són a principi de curs per aconseguir una cohesió, i que tot això està pensat, no? On ho col·loques, per què es treballarà fora de l'aula, com pot funcionar allò pel grup, tota aquesta feina que potser un no se n'adona que tu tens marcat com a família en el calendari que aquell dia han de dur el banyador o que aquell dia estaran dues nits fora de casa, però aquí també deu haver-hi moltes hores de feina.
Aquí hi ha moltes hores i és que uns van a l'octubre, l'altre... No, però clar, quina intenció tens amb aquestes colònies? Clar. Tu ara comentaves, què vols fer? Pues, bueno, si t'entra molta gent nova, pues, s'ha de qüestionar abans. Si no sé què, vull dir, aquí hi ha molta, molta història darrere. I ho fas d'un any per l'altre, o aquí sí que... No tens casa, no, per dir-ho així.
I sobretot també els alumnes de P3, els d'I3 que comencen el curs vinent, tenen un període d'adaptació i has de programar i planificar al setembre, no? Fer les reunions d'inici de curs amb els pares i mares per explicar-los, marcar les dates, i cada vegada a les escoles estem trobant, pues, classes més diverses. Quan dic més diverses és que són alumnes de diferents nacionalitats, amb diferents problemàtiques, no? Perquè ens trobem que cada vegada hi ha alumnes, pues, bueno, d'I3, pues, amb diferents TEAs o diferents problemes d'aprenentatge o problemes emocionals, i això fa que les aules siguin més diverses, diferents a anys anteriors. No sé si el Rubén estarà d'acord amb el que comento, no? Però en aquest sentit, pues, bueno, això necessita més planificació i més organització.
Són diferents, però tot, també penso que és més positiu, no? aquesta diversitat. Ara bé, això que ara el que parlàvem de la planificació, doncs sí que et porta a haver de pensar molt bé què fas, les sortides, que siguin accessibles a tothom, que puguin participar, que, bueno, et dona més feina de reflexió, si més no ho sé.
Clar, perquè hi ha una part de l'alumnat que té unes necessitats específiques, educatives, no?, i que estan potser ara més presents perquè també s'identifiquen més casos, que això és positiu. Per tant, s'ha d'atendre aquesta diversitat i aquestes necessitats, potser no sempre amb tots els recursos que un voldria, de professorat, de suport psicopedagògic, psicològic... Per tant, aquí, no sé si ja heu començat a fer malabars per l'any vinent.
Bueno, hem començat a organitzar, no? I amb els recursos que tenim a l'escola, i demanar, pues, a inspecció i al departament, pues, més recursos, no? Perquè cada vegada, amb el decret d'inclusió, pues, les escoles ordinàries necessitem més recursos dels que tenim. I això és un tema que hem de fer les escoles malabars, no? I també, bueno, planificar les reunions de pares i mares, i també la problemàtica que trobem en moltes escoles amb el famós grup de WhatsApp de la classe. Això també és un tema de discussió.
I de
discussió entre el claustre de professors per com ho enfoquem de cara a la reunió de pares i mares d'inici de curs, no? Que hi hagi una miqueta unes normes d'ús de WhatsApp, no?
O sigui, que s'estableixin unes bases des de principi
des de setembre,
de curs, ja per evitar possibles
problemes
al llarg del curs. I la part administrativa? Perquè d'això segur que heu de fer molta feina, sobretot vosaltres com a membres de l'equip directiu, que sou directors. I això ja, si un pensa poc en que organitzeu colònies, sortides i tot això, la part administrativa i de paperassa, això sí que ja ningú contempla que feu tota aquesta feina.
Això no contempla ningú i és diari. I normalment el que ens agrada ser professors és la que menys ens agrada. No sé si a tu et passa,
sí,
no?
Sí, igual.
Però això, bueno, això és ingent ja. Jo no sé ben bé...
És que quan un parla amb gent, professors d'equip directiu, no?, i et diuen, és que no t'ho pots ni imaginar.
No, és que no us ho podeu imaginar. Jo no sé què t'ho ha dit, però té raó.
Tinc una amiga que és directora d'una escola.
És increïble.
Sí, sí, el 80% del temps és omplir papers. Omplir papers,
eh? Si dediquéssim tots els recursos a nivell, totes les energies nostres, molt menys a papers i a fer-nos més present en necessitats reals dels alumnes, guanyaríem molt.
Llavors, què hi hauria d'haver? Com una figura o més d'una figura de suport en aquesta gestió i sí, que vosaltres poguéssiu pensar més en la gestió i algú que anés executant?
Sí, hi hauria d'haver, bueno, pues la part administrativa. Doncs jo sempre he pensat que la gent ha de fer les coses quan en saben. Nosaltres, al final, les fem perquè anem aprenent, no? Però no tenim formació, som professors. I si hi ha feines administratives, doncs potser que hi hagi gent administrativa, no? I nosaltres podem dedicar...
A la part més pedagògica.
Exacte.
Sí, sí.
Doncs ja tenim tothom d'acord.
Sí, perfecte. Ara falten els recursos.
Alguna recomanació?
Com sempre, avui també tenim materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament. Una excusa per seguir parlant del tema que fem avui, en els que ens centrem, que és aquest preparar i esperar la tornada a l'escola. Tenim pel·lícules i sèries, i comencem amb una sèrie que és relativament nova. Welcome back, dorks, and welcome back, Abbott Elementary staff! Yes, and here we go. All right, now it is time to get this party started. Això és Col·legi Abbott, és una sèrie de Disney Plus. Fa poc que han estrenat la segona temporada. Aquí els protagonistes són els mestres. Uns mestres una mica particulars, hem de dir, sobretot la directora del centre, que és bastant poc competent. Res a veure amb vosaltres. És una escola pública a Filadèlfia, tenen molt pocs recursos, però, excepte aquesta directora i algú més, diríem que la majoria és gent amb molta vocació, amb moltes ganes de ser mestre, que fa mans i mànigues per fer la seva feina. És una comèdia de 30 minuts de durada que passa ràpid, on els nens no són els protagonistes, on no hi ha cap mestre, professor que sigui una superestrella, que hi ha problemes a l'aula, arriba i ho soluciona tot, que això passa moltes vegades, no? La ficció, que penses com s'ho fa aquest mestre, no? Sinó que són, doncs això, uns amb moltes ganes, uns altres amb molta experiència, uns altres desencantats, un altre que potser li agrada més ser docent del que s'imaginava al principi, que suposo que us deu agradar, no? Que sigueu els protagonistes o els professors us passa com els metges, que diuen que després no miren sèries de metges ni pel·lícules.
Jo les poques sèries que he vist que hi ha profes, ben bé, li passa com als metges, no? Al final acaba sent l'envoltori, l'escola, però la realitat res a veure, no?
Sí, jo totalment d'acord, eh? El protagonista ha de ser l'alumne. O sigui, el nostre paper de professors o de directors és un paper secundari, no? O sigui, que és a nivell de bueno, el protagonista ha de ser l'alumne.
Mm-hmm. Aquí, de totes maneres, pels que no estem vinculats al món educatiu, sí que te n'adones a vegades tot el que passa abans de que comenci una classe, tota la preparació que hi ha, els nanos que arriben i s'ho troben tot fet, no? I sembla que tot ha de sortir com si res, però que al darrere hi ha moltes hores de feina, parlar amb el claustre de professors, compartir, neguits, experiències, coses que han funcionat bé. Com us funciona a vosaltres aquest compartir, més enllà del claustre, com a xarxa de professors amb altres centres? No sé si feu trobades de tant en tant.
Jo crec que és molt positiu, eh? Nosaltres som de la Fundació d'Escoles Parroquials, que som 19 escoles, i normalment de directors fem una reunió cada mes, i quan parles amb altres directors de diferents escoles, d'Hospitalet, Barcelona, de Badalona, no, només estem nosaltres, te n'adones, no?, que un problema que tens a la teva escola, pues, no és l'únic problema que hi ha a l'única escola de Catalunya, sinó que el mateix problema també està en diferents escoles, no? I això és molt, molt important, no?, poder compartir, poder parlar amb altres directors o amb altres professors la problemàtica que t'has trobat a l'escola. Això fa que estiguis tranquil, també, no? O sigui, que escoltis una altra persona que t'ajudi una miqueta per enfocar el tema.
Sí, no? I mira, una de les coses que la pandèmia ha millorat i que crec que ha estat molt positiu, nosaltres, els gabrielistes, som a 8 escoles a tota Espanya. i arrel de la pandèmia parlo molt més amb gent de, de Madrid o d'Aranda o de Viladecans que no abans, no? La facilitat que et dona el compartir, ah, pues mira, hem fet aquest projecte, fins i tot fem assignatures comunes entre sí. col·les i els alumnes es connecten entre si. Clar, això és una passada, A nosaltres funciona molt bé i a partir del Google i del Zoom o digue-li com vulguis, el Meet i tal, ha estat molt xulo. És una de les coses que la pandèmia ha portat i s'ha quedat perquè és bona.
Per tant, és molt enriquidor.
Sí. Sí, per la tranquil·litat, perquè veus que no ets, no?
Sí, sí, sí.
No ets un bolet allà i que tots més o menys doncs, patim i gaudim del mateix. I doncs perquè pots compartir, és superfàcil compartir. Abans no era tan fàcil.
I trobades només de mestres, que sinó també d'alumnes. Nosaltres també fem trobades de les 19 escoles de la Fundació. Per exemple, els quart de primària es troben al quart de primària de l'Hospitalet. I són diferents
entre
realitats.
L'alumnat.
Entre l'alumnat. Sí. Vale? I això és maco. Per exemple, el primer d'ESO pugen a Montserrat tres escoles de la Fundació. Pugen caminant. Bueno, pues aquest compartir, poder parlar, i tot això a través de la pandèmia. O sigui, a partir de la pandèmia és com van començar a fer aquestes sinergies, no? Que és important.
Ya, pero ¿cuándo llegará el sustituto? Estoy mirando mis listas y nadie está disponible. Nadie quiere venir por lo ocurrido.
Bashir Lazar, vengo por el puesto.
¿Es que hay un procedimiento a seguir?
He enseñado 19 años en una escuela de Argel. Y estoy disponible enseguida. Pondremos los pupitres en filas rectas.
Sí.
Vamos, venga, vamos. Vamos a hacer un pequeño dictado.
Això és Professor Lazar, una pel·lícula francesa que està a les plataformes també. Fa referència a l'ocurrido, i l'ocurrido és que una professora s'ha suïcidat, la tutora d'un grup, d'una classe. No aconsegueixen, clar, que ningú es vulgui fer càrrec d'aquell grup, excepte aquest professor que no ha aconseguit homologar el seu títol, però com ell diu, tengo 19 años, té molts anys d'experiència com a professor i sobretot té aquesta vocació, a part de que és un professional, la vocació que dèiem, les ganes d'aprendre, i mentre bé està en aquest procés perquè és migrant, està en procés d'aconseguir la nacionalitat i acabar de regularitzar tota la paperassa, comença a fer de mestre. És un mestre que és d'aquests que sembla que mica en mica va fent màgia. No és d'aquells que fa miracles, però que arriba i que sap guanyar-se el professorat. Per vosaltres, com és aquest moment de a veure quin grup classe, no sé si com a directors teniu ara molta presència a l'aula, no? També? Però com és allò de a veure quin grup classe em toca?
Jo sempre recordo el primer dia vaig entrar en una fora de les pràctiques i tal, no, en una classe i
ja oficialment, el
sí,
primer
sí,
dia de mestre.
Sí, allò que dius, ets profe amb contracte, no? I vaig fer aquesta pregunta. Què em trobaré aquí, no? I clar, hi ha una tendència pots tenir la tendència a pensar en aquell profe que controlava tot el grup, no? O una miqueta la tendència a buscar el profe que com aquest, no, de la sèrie que comentaves. Però el primer dia, jo no sé tu què diràs, David, però estava molt nerviós, eh? I mira que havia fet de monitor, de no sé què, quanto, però el primer dia que entres allà i tothom et mira i dius, i ara què? Ojo, eh?
I sóc jo el referent, eh?
Exacte.
Jo és el primer any que estic de director, eh? Portava 18 anys sent tutor de 5 i 6 de primària, i jo me'n recordo que fins aquest any, el dia abans de començar el curs, tens els nervis aquests de dir, ostres, començo un nou grup que estaré 5 i 6, com serà aquest grup? Aquests nervis és com quan eres petit, no? Que començaves al col·le, que t'has de preparar la motxilla nova, la roba del primer dia, doncs igual, a nivell de profe, igual, aquests nervis de començar l'inici de curs i com serà el curs. Jo crec que és un moment màgic. O sigui, a nivell de docent, és un moment màgic, no? El primer dia de començar l'inici de curs, no? I com seran els alumnes, com seran les matèries que farem, què farem, com ho farem. I la veritat que és molt maco. I ara, em reia una miqueta amb el tema del substitut, no? Perquè ara que estic a nivell de director, que és superimportant continuar trepitjant l'aula, vale? Encara que siguem directors, de vegades costa molt trobar substituts. Quan hi ha alguna baixa o alguna cosa...
Jo crec que arribarem a robar-nos substituts entre nosaltres.
Vale, i em feia gràcia, no, jo, perquè hem tingut alguna... Poques, no?, però hem tingut alguna baixa i per trobar un substitut costa molt, costa
molt. I per què costa? O per què diríeu que costa?
Costa per diverses coses, però... jo sempre li dic a la gent, és que avui en dia qui és profe és perquè li agrada. És una feina poc atractiva. és poc atractiva socialment. És pagada bé, tu cobres, bueno, per viure normal bé, però a nivell de reconeixement, si vols dir...
Reconeixement social?
De reconeixement social, no està reconeguda, és molt, ens fixem, no? Jo sempre que parlo amb algú, sí, perquè les vacances, sempre surten les vacances aquí, no? Però bueno, i clar, i no hi ha gent que vulgui fer això, no? Actualment, jo molts alumnes, quan acaben el batxillerat, no? Aquells que em diuen, no, jo vull fer magisteri, o jo vull ser professor, no sé què, dic, aquest és que li agrada. Perquè si no, realment, si fas balança entre el rèdit que pots tenir, no?, a nivell econòmic i de satisfacció social, per dir-ho així, no compensa. És molt complicat convèncer algú que no li agradi, perquè en el món laboral hi ha moltes més ofertes que són més atractives en molts aspectes.
Jo aquest any llegia que per preparar les PAU no hi havia professors i que van haver-hi llicenciats que no tenien ni idea de capacitat de didàctica ni res, que feien classes per preparar PAUs, perquè és que no hi havia mestres. És un tema, estic totalment d'acord amb el que comenta. Bueno, és un tema de no només de tema econòmic, sinó és tema vocacional. Vale? I si la gent no té vocació, veuen que no, que s'angoixen, no? I sobretot la joventut que puja ara, pues, bueno, és joventut que potser no té la paciència, no?, o la vocació allà de tot, eh? Però que de seguida jo ho veig, no?, mestres més joves que han arribat a l'escola, bueno, que no tenen aquesta predisposició que es tenia abans, no?
I és complicat perquè abans potser la imatge del mestre o del professor era jo arribo allà i faig la meva classe i no sé què. Però realment, tal com entenem l'educació, és que has de tocar molt la persona. Segur que jo sóc d'història i tal, segur que no se'n recordaran de mi per Radio Història, se'n recordaran per una altra cosa, no? Perquè el tema emocional, l'acompanyament, i això és molt dur, per molt que la gent pensi que és fàcil entrar allà i tal, és duríssim. T'ha d'agradar molt per aguantar. Si aguantes és que t'agrada, vamos, segur.
I acompanyament a l'alumne i acompanyament als pares.
Exacte, a tothom.
Vale? I als pares de vegades també costa, no? O sigui, costa més de vegades als pares que als alumnes.
A veure, digueu-me alguna cosa meravellosa de ser mestre, que no m'ho crec.
És molt maco ser mestre,
És meravellós.
Jo no ho canvio. Jo sempre li dic, hi ha gent que diu, jo fa 20 anys que treballo de mestre, i sempre li dic, jo treballava en un altre sector, cobro menys ara que quan ho vaig... que fa 20 anys. Això vol dir que deu ser maco, no?
Mhm. Mira, justament en aquesta pel·lícula del professor Lazar hi ha un moment, una família, ara que tu deies, l'acompanyament a l'alumnat, que és evident que en el cas d'aquest grup de classe que la seva tutora anterior s'havia suïcidat, feia falta un acompanyament psicològic, o sigui, estar de suport allà sempre. També la família, no? Perquè és curiós que hi ha una família en una reunió que li diu preferim que li ensenyi coses, no que l'eduqui. No sé, aquesta relació, si quan penseu ara començarem un nou curs... o la nova classe, unes noves famílies. També entren un munt de famílies noves a l'escola. Canvien molt les famílies al llarg dels anys, ara que deies fa 20 anys que faig classe?
No canvia la família, és a dir, hem canviat tots, la societat, no és que canvien les famílies, no és la forma d'entendre, d'acompanyar-los. Però sí, depèn de l'any, inclús, no? Hi ha perfils de famílies,
eh? Sí, depèn del grup que tinguis, però sobretot de cara al setembre és important guanyar-se aquesta confiança a les famílies. O sigui, jo considero que és clau, no?, que si a l'inici de curs es guanya la confiança a la família, tot anirà més rodat. Vale? I és un dels factors importants a l'inici de curs.
Pel fet de que ja estan més tranquil·les i confien.
Confien a l'escola, confien al tutor, als professors, i això fa que es transmeti a l'alumne i l'alumne confiï, no? Perquè a vegades, si tots anem a una, si la família, l'alumne i l'escola va en una direcció, les coses van bé. El problema ve quan l'alumne i l'escola van en una direcció, però els pares van en una altra direcció. Llavors aquí és quan t'entoia tot.
Us volia preguntar també pels referents. Anem ara a una pel·lícula que té uns quants anys on el mestre és diferent d'aquells altres. Era l'època que els mestres eren els únics que ho sabien absolutament tot.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza?
Això és La lengua de las mariposas, una pel·lícula d'en José Luis Cuerda amb Fernando Fernán Gómez, ja el sentiu, era un professor els professors, l'època que el professor era algú que es venerava, era la persona que tenia coneixement, i és aquest professor meravellós, com els d'ara, que són capaços de, amb aquesta vocació i amb aquest entusiasme, transmetre, no?, als nanos aquestes ganes i aquesta emoció pel coneixement. I que és molt poderós un bon mestre. Segur que us venen al cap molts referents de diferents àmbits que quan els pregunten, però tu quan vas decidir que volies dedicar-te professionalment a això? Quan vas adonar-te i diuen, és que jo vaig tenir un professor, és que el meu mestre, és que recordo, no? Que dèiem abans, que maca que és aquesta feina, no? Que bonic, ara, després de l'estiu, quan us torneu a trobar amb un grup de nois i noies, nens i nenes, i que potser sou aquell referent, tu deies, història, potser no se'n recordaran de la història. Oh, no sabem, no?
No se sabem, no. A mi, jo ara, quan portes una miqueta de temps, és molt bo, perquè et ve l'exalumne amb el fill. I quan et ve l'exalumne amb el fill, et diu, mira, aquest ha estat el meu profe, m'agradaria que li toquessis tu.
Uau.
Això és una passada. Aquí ja se't posa, vamos... penses, doncs val la pena ser profe, no? He ajudat a formar una persona que faci el seu món millor, no? És superxulo, molt.
Sí, quan, per exemple, ho vas passejant per Barcelona, no? Ara que jo també porto uns quants anys ja, i et diuen profe, i a mi jo és, bueno, no, té 22 anys o 23 anys, que se'n recordi de tu, no? És una, que tinc un petit record de tu quan vas ser el seu profe, això ja t'omple, no? Te dius, bueno, que ha marcat, no? I... Bueno, se'n recorda de les colònies que van fer o de la sortida que van fer, perquè molt se'n recorda, no?, de temes aquests com les colònies, no?, el viatge final de curs o, bueno, petits detalls que marquen tota la vida, no?, i tots hem tingut algun profe que ens ha marcat alguna vegada.
De la teoria a la pràctica.
Avui, de la teoria a la pràctica, saludarem a la Berta Piera. Molt bon dia, Berta.
Bon dia.
Hola, la Berta és mestra d'educació infantil a l'Escola FEDAC Sant Andreu de Barcelona. Fins ara hem parlat molt del professorat, no? Com s'acaba el curs, ara parlarem una mica del juliol també, les vacances, la il·lusió per tornar a començar, que el setembre ja ha d'estar tot ben a punt. Jo voldria preguntar a tu, Berta, sobretot pensant en aquest tancament de curs, pensant més amb les famílies, no? Quan és el moment de dir-los adéu, d'acomiadar-se dels nens i nenes i potser, no sé si donar les notes, aquella reunió, l'última reunió, i es donen, no sé si es donen unes recomanacions de possibles deures, de possibles lectures. Com és aquest acomiadar el curs amb les famílies?
Doncs a infantil el que fem és... s'envien les notes per correu, vull dir, pel Click Edu, diguem, i després donem uns 10 minuts un dia on cada família pot venir a acomiadar-se virtualment o presencialment, i llavors tenim així un últim contacte com més proper amb la tutora o tutor, i després això sí que s'envien unes recomanacions, però no li diem tant deures perquè no és quelcom obligatori. O sigui, ho donem més obert, més com recomanacions perquè hi ha famílies que sí que et demanen, escolta'm, i què puc fer per reforçar, no? Cada nen és com és i cadascú tindrà unes necessitats. I potser si hi ha algun nen que necessita reforçar alguna cosa, sí que parles amb aquella família i li fas una recomanació específica. Però així, del gran grup, fem unes recomanacions que són molt obertes, que són bàsicament divertir-se, que es belluguin, que es moguin, que juguin a construccions, que facin col·leccions, que això en el fons també és fer patrons i estàs treballant matemàtiques, que facin activitats així més generalitzades, seguir una recepta, que vulguis o no té un ordre, tot d'activitats més així obertes, no tant com a deures, com fèiem nosaltres del nostre llibret i així ho passar més a primària.
Clar,
i a més... Per a l'infantil nosaltres fem aquest tipus de recomanacions.
Mm-hmm. I sobretot l'estiu, que és aquell moment que hi ha temps, no? Durant el curs diríem que és els caps de setmana, és el moment d'anar aprenent altres coses, no? Potser ja saben cordar-se les sabates a aquesta edat, ara vaig una mica despistada. Potser sí, no? Infantil? No? Encara no? Bueno, mig?
Depèn.
Però que potser és aquell moment, no? Bé, ara doncs aprofitem que tenim temps per aquelles altres coses que amb les presses del dia a dia no tenim temps, anem a consolidar-les, a aprendre-les... És un altre tipus d'aprenentatge, no?, el que passa durant l'estiu.
De fet, ara tenim la setmana vinent la reunió amb les famílies que entraran l'any que ve a I3 i els fem recomanacions d'aquest tipus, d'hàbits d'autonomia, no? Hàbits bàsics perquè els nens se sentin més segurs a l'entrada d'I3 i sobretot molta anticipació, diguem, de parlar-ne amb els infants, de la nova escola, de com seran les mestres, el nom d'aquestes mestres, perquè ells puguin anar preparats, no només a nivell d'hàbits, sinó també a nivell emocional, no?, del que els vindrà, preparar amb ells el material les primeres setmanes. Però durant l'estiu, descansar. I bàsicament, a l'entrada d'I3, doncs, intentar potenciar que mengin sols, sense triturar, que comencin a anar al lavabo sols, que ajudin a endreçar les joguines, a vestir-se sols, que ajudin a casa. Poden semblar coses òbvies, però són petites coses, no?, que fan agafar autonomia a l'infant i li donen seguretat.
Avui que el programa es diu Esperant la tornada a l'escola i preparant-la, en el cas de I3, aquestes criatures que deixen l'escola bressol per anar a l'escola dels grans, que és l'escola dels grans, sí. Aquí la preparació és un element clau, oi?
Sí, sí, sí. El que deia, no?, l'anticipació és molt important. Perquè, bé, aquests nens han de veure, no?, que aniran a un lloc nou, però sobretot per part dels adults també ha de portar una preparació. Els adults han de fer adonar a aquests infants que és un lloc que els pares coneixen i en què hi confien. Parlar amb seguretat i alegria d'aquest lloc i amb naturalitat, saps? Si ho tenen a prop de casa, que passin una setmana abans a veure on estarà l'escola, si no l'han conegut abans. O si han de preparar un material, que a vegades les escoles demanen de portar el material una mica abans de l'entrada dels nens, doncs si poden anar els nens a acompanyar a les famílies, doncs millor, que així tenen un primer contacte amb l'espai i després vindrà tot el procés d'incorporació, que a les escoles se'ls dona molta importància.
Mm-hmm. I per part del professorat, tu que ets mestre d'educació infantil, com us prepareu? Perquè de cop us arribaran 25 o 50, 75, dependrà de les línies, no? Però un munt de nens i nenes desconeguts, absolutament desconeguts, que sereu els que els acompanyaran, sí, sí. I els guiaran al llarg de tot el curs, en una etapa que al principi, aquell primer trimestre d'I3, no és especialment fàcil.
No és fàcil per ells ni per les mestres, però sobretot per ells, pobres, que hi ha alguns que se'ls fa més difícil si no han anat a llar d'infants o depèn del vincle, no, també, i depèn de com sigui cada nen o nena. Però nosaltres, per anticipar tot això, el que fem és ja al juny, a finals de juny, deixem bastant preparat tot, els pengem en els penjadors les seves fotos perquè ells, quan arribin al setembre, sentin que s'ha pensat en ells, no?, i que que l'escola està preparada per ells i diuen, ah, home, sí, a mi em coneixen, si tenen la meva foto, i llavors ja entren diferents. També fem unes medalles per conèixer-los a tots, que tinguin el nom, que tots els adults que entren a aquella aula puguin dirigir-se al nen amb el seu nom, perquè això fa molt, perquè si no, què diries? Tu, vine aquí. No, si li dius pel nom, pel nen, ja estàs creant un vincle des del primer moment. I després també aquest procés d'incorporació, no?, que l'infant se senti acollit, segur, confortable. Per això nosaltres intentem fer-lo una mica progressiu, intentem que el primer dia vinguin amb les famílies a dins de l'aula i estiguin una estoneta amb ells, i llavors després marxin amb ells, el segon dia ja venen una estona sols, i anem fent aquesta introducció així una mica paulat, com més en procés, perquè no sigui tant de cop per ells. Però sí, sí.
Per tant, Berta, perquè tot això estigui a punt l'1 de setembre, o el 6, quan comencin, entenc que no ho fareu l'1 i el cap de setmana, sinó que tot això ara que ja l'alumnat està fora de les aules, és quan vosaltres comenceu a preparar-ho tot.
Sí, sí. Sí, ara s'han de tancar els documents de memòria i així, però també s'estan preparant ja les aules per setembre, perquè ara també tenim menys temps, no?, i ens hem de fer-ho abans.
Doncs Berta Piera, mestra d'Educació Infantil a l'Escola FEDAC Sant Andreu de Barcelona, moltíssimes gràcies i que descansis molt, que farà falta molta energia pel setembre.
Gràcies.
Adeu.
Gràcies, adeu.
Escola de Família, estem amb en Rubén Rodríguez i amb en David García. Són mestres, són directors d'escoles i estem parlant d'aquest preparar la tornada a l'escola, d'aquest final de curs, d'aquest esperar, d'aquesta il·lusió d'un nou curs. Que hem parlat de les vacances de les criatures d'infantil, que dèiem, sobretot, és aprendre hàbits, autonomia, per si sols aprendre a vegades coses del dia a dia, no? No te n'adones, són patrons. Quan les criatures són una mica més grans, deia la Berta, no ens agrada parlar de deures, aquell quadern que teníem al segle XX, de fer els deures per vacances. Vosaltres com plantegeu a l'alumnat que facin les vacances d'estiu amb tots aquests dies que tenen per davant, que segur que hi haurà casals, colònies, família, descans?
Nosaltres recomanem també una sèrie de feines per fer l'estiu, vale? Un petit dossier, doncs, amb diferents fitxes i activitats per fer-lo, però també recomanem que disfrutin de la família, disfrutin de la platja i disfrutin de la muntanya, no? Que en el dia a dia també l'entorn on està situada la nostra escola, doncs, bueno, és un entorn determinat, no? Amb unes característiques d'un barri determinat, i llavors és important també que disfrutin de la família, perquè són famílies molt treballadores, que quasi no veuen entre setmana els seus fills, treballen molt els caps de setmana també. Per tant, és important que a l'època d'estiu disfrutin de la vida, disfrutin de la família, disfrutin de la platja i disfrutin de la natura. Això és realment important, eh?
Jo, bueno, nosaltres igual, no? El fet és el gaudir. Òbviament no pots deixar, no? Has de fer un manteniment, però un manteniment que sigui agradable, lectura, sèries, el que vulguis, no? Home, repassar, perquè si alguna cosa, pues, vas més fluix. Però l'estiu és per descansar i per fer coses que amb el dia a dia no... Allò d'anar a la muntanya i jugar amb quatre pals, que nosaltres era un d'allò, per molts xavals, això és nou. I això és l'únic moment on pots encabir l'any, és les vacances.
Per les famílies que ara estiguin pensant, d'acord, no, potser no fa falta que em facin aquell quadern, però aquest potser repassar, recordar una mica, recomanaríeu fer-ho més o menys al llarg de tot l'estiu, poc abans de començar, per ja començar a mentalitzar-se, situar-se, que tornen a l'escola, igual que un va anant a dormir una mica més d'hora, perquè hi ha un dia que sonarà el despertador i t'hauràs d'aixecar i anar a l'escola, no? Com plantejaríeu aquestes possibles activitats? Que sabem que llegir pot ser lleure qualsevol dia, però potser hi ha criatures que estan en una edat que encara no gaudeixen tant de la lectura.
Hi ha molts materials que estan molt bé, eh? I ara actualment també amb internet hi ha moltíssims, milers de recursos engrescadors que serveixen per repassar. Però ara han acabat l'escola, anem a deixar un període de desconnexió i ja ens posarem, no?, una miqueta a l'agost a agafar el ritme pel dia 6.
Doncs mica en mica. I pel professorat, ara ja hem tancat el curs, hem tingut aquell final de curs que heu dissenyat com heu volgut, us ha sortit tot bé, començareu el dia 1, suposem que més o menys tot a lloc, no?,
espero.
Les setmanes prèvies, què espereu que passi? D'aquí poc, les setmanes prèvies a l'inici de curs, el que esteu gairebé a punt de tocar quan comencin les vacances de veritat. Com són unes vacances ideal per cadascun de vosaltres, que no hauríeu de coincidir?
Bueno, disfrutar de la família i cuidar-se mentalment, no? Jo crec que el curs és estressant, no? Perquè de vegades el dia a dia se'ns menja, no només professionalment, no? Sinó familiarment, no? I és important desconnectar. Jo també, quan estàs parlant, Olga, del tema de l'estiu, no? Del quadern i tal, que s'avorreixin els nens, també. És veritat, eh?
O sigui, això et fa moure el cap.
Sí, avorrir-te. Que s'avorreixen, no? Que jo ho veig, no? De vegades, què fem? Què fem? No, avorrir-vos. O sigui, és veritat, no? Perquè de vegades... també jo tinc dos nens, no, petits, no? Papa, mama, què fem? On anem? No? No, ens quedem a casa i ens avorrim. Vale? De vegades és important, no? De cara als nens que demanen, no, anem a avorrir-vos. O sigui, jo me'n recordo que quan era petit també, pues, bueno, i a través de la imaginació, pues, jugaves amb el teu germà o el que deies tu, no, Rubén, d'anaves a la muntanya i amb quatre pals...
Muntaves una cabana ràpid.
No? I controlar el tema dels mòbils i les pantalles, no? I de cara al professorat, i en cas, pues, bueno, cuidar-nos mentalment, no? I descansar l'estrès diari que portem a nivell d'escola, no? És important cuidar-se mentalment, més que físicament, mentalment.
El trencar horaris, el descansar i el gaudir de la teva família, amb això jo crec que n'hi ha més que de sobres.
Trencarem horaris, hem dit que parlaríem del control de les pantalles i dels horaris, ja no marxarem sense comentar-ho, no? Controlats, molt controlats, poca presència, perquè segurament ara hi ha criatures que diran, però si ara tinc temps, si ara no tinc deures, ara puc jugar a Fortnite 5 hores seguides.
Home, com a tot, hi ha d'haver un equilibri, no?, que en parlava abans el David, hi ha d'haver equilibri per tot, però sí que és veritat que no podem fer un consum excessiu de res, de pantalles tampoc.
Doncs sense consum excessiu de pantalles i gaudint al màxim de l'estiu. Molt bones vacances, que descanseu molt i que tingueu una entrada de curs meravellosa. Rubén Rodríguez i David García, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Igualment, bones vacances.
I acabem amb música a l'últim programa de la temporada. La cançó d'avui és Applejack, la cançó dels Triangles, que fa molt d'estiu, per això l'hem triat. Abans, ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos al llarg de tota la temporada. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu molt bon cap de setmana, molt bon estiu. Nosaltres també anem a descansar, les vacances. Ens retrobarem al setembre a Escola de Família.
So sick.